Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku, la tanka, com a disciplina japonesa. Així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural especialment en disciplines japoneses de haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem ho farem amb altres idiomes. És aquest programa la plataforma cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores, diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Sebastián Ruiz i Jordi Tena. I el nostre agraïment a Jordi Domènech i a Dani, els tècnics de la Ràdio Gràcia, que ens atén i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barral. Bé, amics, doncs ja estem a 10 d'octubre. Avui és un dia... Bueno, a mi no m'agrada gaire aquest dia, precisament perquè el senyor Bert ha aconseguit que la llei d'educació la voti només els del PP. Espero que aviat el país pugui canviar tota aquesta llei, perquè no ens agrada gaire, més aviat diria que no ens agrada gens. Per això, un rip pel senyor Bert. Començarem nosaltres amb poesia, per almenys tenir alguna cosa més agradable que no pas pensar en la llei d'educació. I avui en Jordi Tena, que torna a estar entre nosaltres, ens porta moltes coses de la seva obra, i és bo que sentim el que ella ha composat. Doncs Jordi, quan vulguis.
Hola, bona tarda. Doncs porto els dos llibres que he editat, La meva vida com a poeta, i porto algunes altres coses que si hi ha temps també podrem llegir d'altres poetes joves. Voldria començar amb un petit homenatge a un poeta que és un referent per mi, que és Jaime Gil de Viedma. Ell, durant un temps de la seva vida, va viure un soterrani negre que va reflectir la seva poesia. Ell volia sortir-se'n d'aquella vida de festa, molt allunyada del tipus de vida burgesa de la seva família, i no se'n sortia. I això ho explicava el poema Contra Jaime Gil de Viedma. Jo vaig visitar el soterrani i ara no és un habitatge, és una perruqueria. Era una perruqueria de cadena de perruqueries NAF, però ara, suposo que per coses de la crisi, ha canviat de nom i és una altra empresa. I a partir d'aquí va quedar el poema Perruqueria NAF. He vist el soterrani negre, de llum blanca, on esqueren els versos més preuats. La vida passava entre ombres fugisseres, el whisky alimentava boques, i les albades descobrien cossos, vells records d'existències al límit. La ràbia i la por s'ofegaven en festes, però la ploma ballava amb gran esplendor. La força naixia quan moria la corbata, símbol diurn d'opressions burgeses. Allà hi havia l'autèntica riquesa, compartida per poetes i amics de la conversa, lluny de tirans ególatres, que ennegrien els carrers, més que no pas els soterranis. La transgressió vencia la intransigència, cops de vers i d'amorosa lluita, fins que la mort cruel truca a la porta. Encara he vist avui el soterrani. La memòria resta viva, però no els seus ocupants. El cercle del temps oprimeix èpoques, fins que moren asfixiades, però en neixen d'altres i es manté l'esperança del demà que reviu. Avui, mentrestant, l'olor és de l'aca, el so poètic prové d'assecadors i les converses obliden tot repte literari. Al barri la gesta es diu Louis Vuitton i el desig és un Audi o un Mercedes. Res no fa pensar que aquell forat va ser centre de mirades, capital de les essències, niu de poetes trencadors, foscor lluminosa en temps mediocres.
M'agrada, m'agrada. Té força, té força. Molt bé, continuarem amb... Ara, Sebastián, què ens llegeixes avui?
Pues, Carentita, l'última que he escrit, hace dos o tres días.
No pares, eh?
Arquitecto de l'amor.
Tu le sacas punta a la pluma.
Sí. No lo sabías.
Molt bé, molt bé. Sí, endavant, endavant.
Bueno, arquitecto del amor. Soy arquitecto del amor y le hago buenos cimientos, que aguante la construcción y no lo derrumbe el tiempo. Empleo buen hormigón para irlo fortaleciendo. El edificio del amor se construye con sentimientos. Le regalo una bonita flor de espuela lleno de besos. Se ha de querer con pasión, ignorando los defectos. Para que dure toda la vida, hace falta comprenderlo. Se le ha de tomar la medida y utilizar un buen cemento. No le caben las mentiras, se acabarán descubriendo, y lo que antes consiga, lo terminarás perdiendo. Elogia las virtudes, no le haga desprecio, ni la Virgen de Lourdes te ayudará con remedios. Prescindo de la rutina, evito el aburrimiento, no quiero que me digan que maldice ese momento. Se le proporciona alegría mucho más que sufrimientos, repitiéndole cada día el tesoro que yo tengo. Soy arquitecto del amor, de palacios y conventos, manteniendo la ilusión, seguirá estando derecho. Desde Portugal Castellón, de Francia hasta el Estrecho, me tienen admiración porque practico con el ejemplo. A edificios de segunda mano también le hago sus arreglos, a las que se han divorciado o viuda de ciudades y pueblos. Que España entera lo sepa, lo voy pregonando al viento. Que se animen las solteras, que en amor soy arquitecto.
Eres un trovador, ¿eh?
Oye, vamos a la romántica a mí.
No, está muy bien, está muy bien. Bé, continuarem, doncs ara llegiré un poema dedicat a Salvador Espriu abans de que acabi aquest centenari. Centenari és, oi?
Sí. Sí.
I és un poema de Llúcia Pujol, que és del barri de Sants, i diu així: a Salvador Espriu, descansa en pau. Arran de la mar, cinera. Resta dormida a l'alba, esperant el sol que es lleva per endur-se les migranyes. I un vent que es netegi el cel de negrors i nuvolades i s'endugui vells recels per solitàries contrades. En el somini dels teus ulls l'eternitat prengué estada i foren passats els fulls de les històries passades. Els vells carrers i la platja i el teu record miraves, i els aspres pins i les vinyes, els turons ben esquitxades. Eren temps de malaurances, llengua i paraules recloses dins d'un fondal d'esperances entre les ombres confoses. I tu, que veus les clares empremtes a l'aigua blava, buscant rutes ignorades, i el teu camí es deslliurava. I lluitaves amb la por d'alçar ben forta la veu per combatre l'amargor d'aquells dies fets de fel. Ulls oberts sempre a l'espera, cor encès, lluita sense treva, amb el somni d'una terra feta d'estels i dreceres. Estel per il·luminar-nos, dreceres per caminar, senyeres per guiar-nos i camins per arribar. Avui, amb belles paraules, ens parlen nous traïdors, i ja no es creiem les faules, com sempre, cops de bastó. Descansa en pau a Cinera, entre fonolls i pinedes, que et vella la teva terra i el teu poble resta alerta. Descansa en pau, dorm tranquil, que la flama ja és encesa, del teu vers pren el caliu, la paraula ja és estesa. Per rials els carros baixen, amb torxes que els il·luminen. són molts que els que amb ells marxen cap un nou futur caminen. I ens diuen, resteu en peu, ulls oberts, ben alt el puny, que se senti la nostra veu quan arribi un altre juny. Llúcia Pujol, aquesta és la seva aportació que divulguem per ràdio amb el temps de Salvador Espriu. I doncs déu-n'hi-do el que la bona composició que també ha fet, m'ha agradat. I Salvador Espriu és jo sóc del poble de Salvador Espriu, però no de Cinera, sinó de Santa Coloma de Farners. O sigui que m'encanta llegir doncs, els poemes de Salvador Espriu. Molt bé, doncs ara, Jordi, ens has triat alguna cosa més, no?
Sí, faré algun altre poema meu. He pensat en aquest poema. És també un altre poema derivat d'una experiència personal, d'aquelles coses que em passen a mi. D'una vegada que vaig anar a la Filmoteca, quan encara estava vinguda a Sarrià i no l'havien situat encara al Raval, havia quedat amb un antic amic de la universitat que feia temps que no veia i l'excusa per veure'l era anar a la Filmoteca a veure una pel·lícula. Jo ni sabia la pel·lícula que anava a veure i em vaig trobar amb el conte d'estiu d'Eric Rohmer, el conte de T, amb aquells paisatges de la Bretanya francesa, les platges, aquella gent jove, amb uns personatges molt interessants i sobretot un dels personatges que era una noia vitalista, decidida, amb moltes ganes de fer coses, que em va entusiasmar, era la Margot, i vaig sortir enamorat del cinema i al cap del temps vaig pensar, doncs es mereix un poema. Oda a Margot. El teu rostre clar aparegué un dia al vell mig de les platges de la Bretanya. Per moments aquell estiu canviava entre foscors d'una Filmoteca. Les brises del mar inundaven la sala, vells mariners iniciaven els càntics i tu somreies per camins polsegosos, tot omplint el paisatge de vida. Sensibilitat i intel·ligència unides en la fragilitat del teu cos de nina. Humil tendresa, vitalitat que captiva, bellesa eterna al cor que et guia. Dono gràcies al teu Déu creador, membre de l'Olimp, de la vella escola, que escollí la dama que donà el seu cos per engendrar-te tu, vella Margot.
Molt bé, escolta, això és breve i bueno.
No sabia jo que la que interpreta en la sèrie esa de Isabela d'aquí de Barcelona, la xica esa, que ha intervenido mucha...
Michelle Jenner, sí.
Cuando sea eso famosa es ahora con la serie. Lo hace muy bien, al menos a mí me gusta.
Sí, es una buena actriz. Mm-hmm.
Sí. Tiene 28 años, me parece que tiene ahora.
Bueno, això vol dir que les generacions ja van marxant i van obrint camí.
Pues por la misma onda, por estar enamorado.
Romanticismo puro.
Oye, si estamos en octubre, no estamos en
primavera. El amor existe en toda época, ¿no?
Ah, bueno, estoy esperando.
Por estar enamorado. Me encuentro desterrado en mi obligado retiro. Soy una sombra del pasado y esclavo del olvido. La luz se me ha apagado, de recuerdo soy cautivo. La vida se me ha anclado y el presente no lo vivo. Por estar enamorado estoy pagando el delito, que no sirve el honrado si no eres hombre rico. La justicia me ha negado, me abandonaron los amigos, porque otros les pagaron para quitarme del camino. Dicen que te has casado y de noche sueñas conmigo, mi nombre lleva grabado manteniéndolo escondido. Aquí donde me apartaron tu nombre cada día escribo, en la tierra con un palo y se me escapan los suspiros. Mi amor, sé que te obligaron, que no fue por ti elegido, y todo lo que has llorado para nada te ha servido. A los dos nos separaron, excusa lo que te digo, nos seguiremos amando aunque no estemos unidos. Gente que se cruzaron torcieron nuestro destino, olvidarnos no lo lograron, ni el humano ni divino. Quiero tenerte a mi lado, no merecemos este castigo, nuestro destino es amarnos y nadie puede impedirlo. Iré pronto a buscarte, no me daré por vencido. No se puede, es un cobarde y da este amor por perdido. A mí me falta el aire cuando no estás conmigo. Sería mejor que me maten, porque sin ti yo no vivo.
Muy bien, eres un romántico, sí.
Sí, siempre lo he sido. Siempre lo he sido.
Bé, jo ara voldria llegir doncs, de Salvador Espriu una de del llibre Les cançons d'Ariadna, i ho llegiré un que tothom el coneix, jo diria que gairebé tothom. Es diu Inici del càntic en el temple. Diu, a Raimon amb el meu agraït aplaudiment, homenatge salvat papaseit. Ara digueu, la ginesta floreix, arreu els camps hi ha un vermell de roselles. A Nova Fals comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retrobar-vos el nom de cada cosa, perquè seguís, si vols, recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'altar mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Bé, aquesta sembla que la tenia que llegir. Era ja d'obligada complimento. Jordi, què ens has preparat ara?
Doncs ara no agafaré un dels meus llibres, agafaré d'alguna altra persona. Hi ha un grup de poetes joves a Santa Coloma de Gramenet que jo conec i tinc contacte, i formen un ambient cultural molt maco allà. Un d'aquests poetes és Rubén Pla, que últimament ha publicat Els mots de Cassandra, amb una editorial molt petita que es diu La puça del petroli. I és un poeta que té el seu punt sarcàstic, d'humor negre, també de compromís social, i té uns poemes breus molt interessants. M'agradaria llegir-ne un parell d'aquests breus. El primer seria aquest. Prou de llibres, li va dir. Surt per aquesta porta i cerca quelcom real. No sé, troba una noia, surt amb ella i fes que sigui la teva xicota, per exemple. Contesta. Això a quin gènere pertany? Fantasia o ciència-ficció? Però si has tingut parella abans, cabut, li respongué. Ah, tu parles d'una novel·la històrica. I enfonsar el nas entre les pàgines. I un altre poema, a partir de contrastos. Estima sempre. Filosofia empresarial. Vida contemplativa. Veritat publicitària. Justícia dels reis. Art burgès. Intel·ligència militar. Tolerància religiosa. Regeneració penal. Societat oberta. Salari just. Prejudici positiu. Bon salvatge. Promesa apassionada, vells somnis, patiment redemptor, tu i jo, volar avall, Mahatma Nietzsche.
Déu-n'hi-do, posem-ho tot en un sac.
Bueno, pues...
Ahora también romántico.
En un banco en el parque.
Bueno, esto ya también suena...
También suena romántico.
Suena romántico, sí.
Y como decía Jordi antes...
Y también caen las hojas y todo esto...
También tiene... Es basado en una
una experiencia personal, sí, también. Entonces es más...
Pero basado nada más, ¿eh? Solamente basado. Me serví de eso para desarrollar el tema. En un banco en el parque. Esta tarde salí de un paseo y me senté en un banco en el parque. A mi lado, una señora con reflejo se sentó sin saludarme. La calculé que era cuarentona, guapa y de aspecto saludable, con rasgos de sudamericana, venezolana o de aquella parte. Intenté romper silencio y con cautela empecé a hablarle, de que hacía muy buen tiempo y se estaba muy bien en el parque. Al principio le costó hacerlo, y más tarde empezó a hablarme, contándome con detenimiento por qué estaba por estos lastres. Me refirió que era casada y en Venezuela va a separarse. Su marido era un tarambana y con su prima terminó liándose. El segundo marido es catalán, no la lleva a ninguna parte, ni tampoco la va a estimar, y ella era de hueso y carne. Me dijo que no podía seguir así, que ya empezaba a cansarse, y si encontraba algo por ahí, no le importaría engañarle. No podría vivir sin un hombre, me costaría acostumbrarme, necesito que me toquen y que a mí pueda desearme. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Me parece simpático y amable. Podemos seguir viéndonos si viene aquí por las tardes. Si mi marido me pusiera cuerno, yo no iba a disgustarme. Es joven, que saque provecho. Después sería ya tarde. Si a mí me apetece irme con otro, ¿por qué tengo que aguantarme si la vida tiene un plazo corto y no le hacemos daño a nadie? Me pidió mi número de teléfono y rotundamente voy a negarme. Lo que quería en su fuero interno de convertirme en su amante.
He basado nada más, lo que sea, he basado, no que sea así.
Bueno, pero más o menos es tan real como la vida misma.
Pasa, pasa.
Eso pasa.
Continuaré amb les cançons de Diana Salvador Espriu, i aquesta es diu Cançó tòpica de les dones gallegues a Rosalia. Oberts ulls sense mirada, sempre fixos, mar endins. Vent no vol blancor de veles que tornin vaixells d'enllà. Fam encara mal calmada infla ventres denegats. Quietud, mal son de plata, bruixes i pluja als camins. Lentes processons de ciri passen i cremen sembrats. Colgàvem de mica en mica a la cendra de la llar guspiretes d'esperança. Foc i llum són apagats. A les esteses de fosca, vella por del llop, la neu, on els fills, on tots els homes, on l'enyor de tants adeus. Pobres, soles, nit i dia, sense cap consol ni guia, no tenim més companyia que la veu de Rosalia, que aquest flor de Rosalia, que aquest cor de Rosalia, que la seva poesia. I aquest és un també dels poemes que m'agradava poder llegir. Bé, continuem. O sigui, com us ha provat aquests 15 dies que amb tu que no t'hem vist? Ha anat bé tot?
Molt bé, sí, sí. I... tot tranquil de moment.
I tu pràcticament sacándole punta al lápiz, ¿no? Y a la pluma y todo, o sea que...
A rato, hombre, a rato. A rato, claro, de todo.
Bueno.
Ahora ya tengo más tiempo, pues puedo ir cambiando.
Pero ahora ya viene el día 12 de octubre.
Sí,
tendrás temas, ¿no? Tú bajas, haces de trovador, te vas a la plaza... a la Plaza de España y miras lo que pasa y haces un poco.
¿Cuánto tiempo que no veo la Plaza España?
Pues no, mejor que vayas el día 13.
Porque ya ha pasado todo, ¿no?
Sí, a lo mejor tienes que correr los tabos para estas cosas.
Ya he corrido una vez delante de los grises. Trabajaba en Salvá y el día del libro, pues allí las mesas a que ponen. Estábamos yo y una señora, y la señora, cuando apareció todo el jaleo, quería quedarse allí para presenciarlo todo. Y pues quédate tú, yo no me quedo. Sí, la gente corriendo, los grises detrás con las porras.
Sí, esto hace unos cuantos
ya de tiempo.
Días. Sí, sí, sí.
Entonces era más joven yo.
¿Y corrías más que ahora?
Que corro bastante, ¿eh? Bueno, andando mucho. Me gusta andar.
Una cosa es correr y la otra es andar, ¿eh?
¿A qué corro?
Bueno, continuem. ¿Qué tens?
¿Cambiamos un poquito?
Va, cambia un poquitín.
El final te va a hacer gracia.
Ah, bueno. No empieces por el final, por eso.
Vecinos peligrosos. Vinieron una pareja a vivir en mi rellano y algunos ismorrean diciendo que son hermanos. Para ser de esta manera se les ve muy acaramelado. La impresión que dejan que en ello hay algo raro. Los dos pasan de los 30 y son bastante callados. Y a mí me dan la cabeza que hay gatos encerrados. Hay vecinos que lo siguen para arriba y para abajo, pero juegan al despiste si se sienten observados. Cuando salen de su escondite van cogidos de la mano, demostrando que son felices y que están muy enamorados. Algunos vecinos me dicen, estos dos esconden algo, y a mí me dan las narices que tiran por el atajo. A veces nos metemos en todo aunque no nos vaya el rosario, lo llenamos todo de lodo que después cuesta quitarlo. Me quedé con cara de bobo cuando vi el telediario. Cuando mostraron la foto,
y dijeron que era del grapo. ¿Tiene sentido esto? Creo que había el final. El final no lo esperaba ahí.
No, este sí que lo esperaba.
Oye, Salvador, te acordarás, años atrás, porque tú trabajabas entonces allí, ¿no? La Plaza Pastrana por allí.
Sí.
A los dos aquellos que detuvieron en la calle Agudells, una pareja que detuvieron en la calle Agudells, que se llenó todo aquello de furgones de la policía y demás. Y que se imaginaban que encerraban allí, o por lo menos tendrían documentación del empresario Manuel Publio Cordón. Y mírame, vas en eso.
Es, casi es vivido esto ya.
Sí, hombre, vi todo el jaleo. Y además los conocía yo, sí, dos o tres bloques.
¿Que eran los del grapo?
Sí.
¿Los del grapo los conocías?
De vista.
¿Eh? ¿Cómo decirlo?
Sí, pero era una pareja. Él era muy serio, muy callado. Y dos o tres bloques más arriba de mi casa, él iba mucho allí al bar. Pero siempre solo. Él no lo veía tocar con amigos ni nadie. En el bar solo. Yo lo veía de la calle porque yo no soy de bares. Y a ella, yo pasaba, yo, claro, si estaba al paso mío en la calle Agudell, yo pasaba allí por la puerta y siempre estaban varias mujeres allí por la puerta, así, sobre todo en verano. Y ella allí a la puerta. Y siempre tenía la sonrisa de la tía en los labios. Ella así sola como una con cara de tonta que hacía. Sí, y con la sonrisa en los labios. Por eso los conocía yo, si era allí al lado. Ya. Y estaba escribiendo esto y esto se me ocurrió terminando. Le digo, pues mira esto.
Hombre, Jordi.
Doncs, ja que parlàvem abans de córrer davant dels grisos i totes aquestes històries, doncs jo tinc un poema al llibre Reviu la Flama, que és un homenatge a gent jove, estudiants que van participar en la lluita antifranquista, que van córrer davant dels grisos, que van ser detinguts i que en alguns casos fins i tot van perdre la vida o van ser torturats, sí, sí, o van ser greument afectats per l'acció d'aquelles forces de seguretat del franquisme.
Eren temibles los grises.
Bueno, tenien carta blanca.
Claro, eso era lo malo.
Entre totes les persones de què parlo aquí en el poema, menciono una molt directament, que és la Pina López Gay, que era una dirigent estudiantil d'un partit d'esquerres a Sevilla, que va ser segrestada i torturada.
Com se llamava?
Pina López Gay.
Pina López.
I és l'única persona d'aquestes de què parlo que va tenir descendència, que va tenir una filla. És a Sevilla, vaig poder contactar amb ella i li vaig enviar el poema. I em va donar les gràcies per recordar-me de la seva mare.
Sí.
El poema és Esclaus de l'Alba. Quin anhel us portava a la trinxera per lluitar sense cap afany ferit. Ja era a prop una nova primavera i l'albada deixava lluny la nit. Pots de fum gris prenien avingudes, tot trencant qualsevol àmbit de pau. Un odi antic guiava les batudes, tot de veus baixaven com una llau. Un estudiant va perdre la jugada quan va morir llançat d'un pis setè. Ara al carrer la multitud irada aixeca els punys i crida i pren alè. Ara la gent no pot restar callada si té present la sang d'un altre amic. Són tants records de gent malaguanyada, tenint tan sols llambordes com abric. Un pot de fum matava una companya, joventut vella, tallada d'arrel. La memòria, l'eina que no enganya, ens en fa tenir la imatge fidel. Vives l'anàfra a la pell de la Pina, àngel etern dels dos ulls penetrants, que donaren llum al gest que fascina tot aquell que estima els futurs entrants. Ja no queda viva una dictadura, i sí que som esclaus d'uns altres mals. Siguem esclaus d'una nova cultura, i l'alba avançarà tot el que és fals.
Molt bé, m'agrada molt, eh? Són aquelles coses que surten més de dins perquè hi ha una part que és viscuda i l'altra, sí, que és recordada.
Tu conoces la custòdia, ¿verdad? Tu la conocerás, la custòdia, ¿verdad?
La conozco. Però ja se ha jubilado.
Sí. Hace tiempo que no la veo.
Sí, la custòdia y yo, en el año 2009, nos dieron la medalla de honor de la ciudad. Ah, sí. Y fuimos los dos aquel día al ayuntamiento. Sí. Hace muchos años.
Hace un año, así que no la veo.
No sé. Continuarem. I continuaré jo, doncs, amb Salvador Espriu. Avui potser li faré, durant tots aquests mesos que no he llegit gaire cosa d'ell, però avui sembla que no deixaré de fer i de llegir les cançons d'Ariadna de Salvador Espriu. I faré aquest vers, llegiré aquest vers de la princesa de Yangtze. Diu: a la vora del Yangtze hi ha una princesa, neta de l'emperador d'aquella terra. El gran riu baixava ple, molta gent nega. Cauen altres malvestats damunt el regne. Quan ploraven els flagells, ella somreia. Diuen que no té bon cor, la joveneta. Però sap cançons suaus, paraules tendres. Ai, qui ho robi el primer bes, llavis de seda. Una tarda, al mirador, de sobte veia com marxava un cavaller cap a la guerra. Tot seguit el va estimar l'alta donzella. Preguntava pel seu nom, es vol prometre. Però no li poden dir l'estirp d'on era, ni tan sols el mariscal de la noblesa. Mentrestant a l'horitzó es varen perdre els soldats i el capità vers la Corea. Faci sol o faci fred, la dama espera. Fins li fuig la dolça son de les parpelles. No se'l sap al lluny ni un bri de polseguera. Corre l'aigua eternament sota la finestra. No vindrà galant minyó per cap frontera. Confiances de retorn no duren sempre. Passen dies, passen anys, lànguids poetes de la història de passió en fan llegenda. A la cambra del palau, d'or i turquesa, entre plomes de paó, jau la princesa. Consumida per l'amor, es torna vella. El seu cor, abans de gel, és ara cendra. Els cabells blancor de neu, els ulls, la lenta arribada d'una nit buida d'estrelles. Sola, sola a prop del Yang, mort de tristesa, els jardins imperials dignes la vella. És una... De vegades aquestes... També són aquests poemes que són romàntics i que bueno, algunes obres del segle XVIII, com del Heinrich Heine, surten també poemes d'aquests que són entranyables, i dius que s'enamoren d'una imatge i perdura tota la vida i al final es moren sense haver arribat a tenir fet a realitat tots els seus somnis, no? Però bueno, a mi m'encanta, aquest és estètic, m'agrada. Continuem, doncs.
Bueno, vamos a dar un poco de giro, ¿no? Para cambiar un poco, vamos a salir de la romántica. Voy a repetir El Vago.
Y este ya lo conocemos, ¿eh?
Pues le he dicho una vez o dos ya aquí.
Una vez o dos y más. No, aparte más que no. Te gusta mucho este, ¿eh?
Sí. Me ve cara de vago, ¿no?
No he dicho esto.
El Vago. Un día me levanté con ganas de trabajar. Di un salto de la cama y me tendí en el sofá. Eso te lo digo a ti, es la pura verdad. Que a mí me gusta dormir mucho más que currelar. Con los parados que hay, que trabajen los demás. Que yo soy más feliz si me voy a descansar. A mí el trabajo me cansa, que es una barbaridad. Si otro tiene más ganas, no se la quiero quitar. Me duelen las costillas y las tengo que doblar. Mejor sentado en la silla y que no me falte el pan. La vagancia me fascina, no lo puedo remediar, que a mí me da mala espina si yo tengo que sudar. Me levanto con ganas de hacer esto y los demás, pero pronto se me pasa cuando miro hacia el sofá. Que otros se den mala vida, yo no me la quiero amargar, después que no me digan que yo soy un holgazán. Me tiendo a toda la larga y empiezo a bostezar. ¿Qué bien está en la cama? ¿Para qué me voy a levantar? El trabajo no es para mí, ¿quién lo llegaría a inventar? Le mandaría un misil que lo parta por la mitad. Me domina la pereza, vivir el cuento me va. Te lo digo con certeza que no quiero trabajar. Que la gente me mantenga, que yo me voy a acostar. Y si me levanto de la siesta, me tumbaré en el sofá.
Esto al menos lo tiene claro.
Y ahora El vago es mío. Esto, los 10 mandamientos del vago no es mío. Siempre me gusta recalcar lo que no es mío, no quiero atribuírmelo.
Bueno, lo dejamos para después. O sea, que me coja a mí el vago y me quede aquí dormido ahora. Jordi, ¿quién...?
Sí, doncs no pot quedar així això de, del vago. Jo tinc una resposta, el vago.
Ah, sí? Veus? Sí. Això...
Jo tinc un poema que és totalment contrari. Sí. És dedicat a un estajanovista. És a dir, en aquella època la Unió Soviètica, els treballadors que treballaven motivats per ser els millors en el sistema, per amor al sistema, per amor a la pàtria...
Sí, perquè és que si no...
I jo he fet un poema que es diu L'estajanovista, però dedicat sobretot a aquells que es deixen la pell treballant, però sobretot per fer un món millor. L'albada ja encén l'espurna per moure el somni emergent. L'anel infinit desperta la pensa de l'home adormit. El seu cos valent mostra l'indubtable esperit fervent. L'eina és un suport per a gent que porta l'ideal a port. Sísif és present amb la seva pedra, més la por és absent. La suor del front rebaixa la força, però no la font. Es manté content, tot i que la vida no ha estat gens plaent. Si cal el descans, el temps que utilitza és per guanyar abans. La feina que emprèn és un gra de sorra en un món ingent. També sap molt bé que si no coopera, no ho faran per ell. I al cap i a la fi, en aquesta vida, què té més sentit?
Cert. Jo llegiré un altre de Salvador Espriu, de les cançons d'Ariadna, però aquest es diu Baralla de dos secs captaires. Això ja sembla més, una mica més tràgic, no? Però diu així: per negocis rivals de cantonada, estrategs de la nit ara combaten. Un inútil fanal il·luminava aquell odi brutal de mans i plagues blanquinoses dels ulls sense mirada. S'escometen tots dos, garrots en l'aire, ferocitat atroç de brontosaures. Agudits en sentits d'oïda i tacte, cautelosos, subtils, per situar-se en el terreny i potser més favorable al resultat final de la topada. No falla ni un sol cop l'endevinada. De l'ombra contra l'ombra, s'esbotzaven els cranis afaitats, pedra picada, fins al moll de l'os de l'espinada. Després de llarga estona de baralla, un d'ells cau fent un crit als peus de l'altre i no es belluga més. Tot ple de nafres, el vencedor s'ajup, orientant-se per la sang que s'escola del cadàver. La roba va palpant amb molta pausa de balla vers l'infern de les butxaques i buida del pecat de la xavalla. Déu-n'hi-do, és bastant tràgic aquest, eh? Bueno, de fet, Salvador Espriu en té uns quants d'aquests. Bueno, ara et deixo tu que ara posis una mica, sortim de la tragèdia i anem...
Los mandamientos del vago. Primer mandamiento: se nace cansado y se vive para descansar. Segundo: ama tu cama como a ti mismo. Tercero: si ve a alguien descansar, ayúdalo.
Bueno,
cuarto,
intenciones, ¿eh?
Cuarto: descansa de día para que pueda dormir de noche. Quinto: el trabajo es sagrado, no lo toques. Sexto: aquello que pueda hacer mañana, no lo hagas hoy. Séptimo: trabaja lo menos que pueda, lo que tengas que hacer, que lo hagan. Octavo: calma, nunca nadie murió por descansar. Noveno: cuando sientas deseo de trabajar, siéntate hasta que se te pase. Y décimo: si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Los mandan.
Estos son los 10, ¿eh? Bueno, ya es suficiente.
¿Qué hace complemento con esto? Digo, pues mira, poco juntos. Que descansen los dos.
Molt bé, molt bé. Doncs, Jordi, va, que et deixo...
Sí.
Ja és més dels teus, perquè sí, penso que m'agradaria... Hi ha alguns que vas llegir aquí, aquell de Xile.
Sí.
Aquell era molt maco. Uh-huh. Bueno, fes el que vulguis, eh?
Sí, sí.
Material tiene.
Sí, tinc material.
Sí, sí.
Doncs, abans de llegir, en relació amb això, sabeu que jo sóc funcionari de dia i poeta de nit.
Ah, sí?
Llavors es diu, això no és meu, però es diu que als funcionaris se'ls aplica una teoria, que és la teoria de los cuatro Sanchos. Perquè primer aproven les oposicions, entren al seu lloc de treball com a funcionari, no tenen gaire experiència, però entren amb molta valentia i moltes ganes de fer coses, i són Sancho el Bravo. Passa el temps, adquireixen coneixements, experiències, se senten més segurs en el lloc de treball i passen a ser Sancho el Fuerte. Però passen els anys, es van acomodant en el lloc de treball, ja no tenen aquelles ganes que tenien abans i es converteixen en Sancho Panza. I continuen passant els anys i es jubilen. I llavors arriben a Sancho de Ávila.
Está bien. Está
bien,
está bien. No escapamos ninguno.
Ninguno.
De tots els Sanchos, tots.
Doncs, un homenatge al meu primer contacte amb la poesia. Quasi inconscient, perquè jo veia aquesta senyora a la televisió i tampoc sabia que feia poesia aquesta senyora. I amb els anys he après a valorar-la. Glòria Fuertes.
Hombre,
bueno, això és pica de virutat.
La primera poetessa. Sense consciència plena de les cuisors de la vida, davant nostre teníem aquella dona, la primera poetessa. Ella mostrava un camí per a tots desconegut. Parlava de l'amiga atenta i del coxà que no tossia. Dona sola amb veu rugosa que ens regalava somriures, fet amb el temps a les buidors ancestrals. Havia pres el sender que va donar-li la força per mantenir els peus en terra i proclamar-se solemne, dona senzilla i propera. Amb el temps vaig adonar-me que aquell camí que mostrava era un refugi perfecte per acostar-se a la vida des d'una visió objectiva per a la pròpia existència. Aquell tro que vaig percebre amb els ulls físics del cos ara esdevé menys matèria i pren un sentit immortal. Uns altres ulls que naixien em permetien entendre imatges que s'amagaven més enllà del que es percep. De poeta a poetessa, connexió invisible, en aquell temps tan lluny i ara tan a prop.
És veritat, aquesta dona la trobo a faltar, perquè és que de vegades la gent quan la sentia es posava a riure, però tampoc arribava a analitzar el que deia, de la forma que ho deia, no? Però a mi m'encanta perquè, clar, escriure tots aquells versos dedicats amb aquell aire infantil, que és dificilíssim, perquè un adult doncs analitza les coses de la realitat i pots fer, de seguida podries fer doncs una composició, però escriure una cosa per infants i que els infants vibrin, i els grans també, això és que...
Era un gran mèrit.
És un gran
aconseguir
mèrit.
Fer pensar els nens. I
exacte.
Fer-los partícips d'aquella poesia, d'aquell missatge.
I aquella forma tan senzilla que tenia. Sí. Esto es de Douglas Mayor. Que no sé ni qué título tiene esto, pero lo voy a leer. Si no puedes ser pino de la cumbre, sé la mata del valle, la más linda. De las matas que van junto al arroyo, sé el arbusto, si el árbol está arriba. Si no llega arbusto, sé la hierba, que el camino feliz y humilde vista. De no ser la mezcleña, sé la antorcha, que entre todas el lago más estima. Tripulantes, sino los capitanes, que un lugar siempre guárdanos la vida. Hay que hacer cosas grandes y pequeñas, pero siempre has de hacerte la más chica. De no ser camino, sé el sendero. Si no sol, sé la estrella que titila. No busquemos tamaño en la pelea, sino sé lo mejor en nuestras filas. Me gustó mucho eso.
Sí. Allà, jo ara voldria... A veure si ho trobo. Bueno. Hi ha un de molt petit, també de Salvador Espriu, que diu Colom de la Pau. Pujo l'escala dels elevats, penosos graons, i llanço des del cim d'aquest temple i fals vol de Colom. Colom de la Pau. Dolçor de vel de Nadal. No baixaríeu el cos esterc que penja la campana? Temps mort, encara sento com l'últim crit s'escanya. I bé, a mi m'agrada, avui m'ha agradat poder llegir els versos de Salvador Espriu perquè d'alguna manera feia temps que volia fer-ho i també d'alguna manera perquè m'encanten. Són uns versos molt propis de la seva personalitat i forma de viure i de pensar. Llavors, a veure si en trobo... aquí. Aquest es diu així: ja mai més no podré dormir, i està dedicat a José Luis Aranguren. Avui el cel és ja només ofec, buidor, ploguda nit al mar, al camp, dolenta mà. Com que no puc mai més dormir, faig del meu llit por de presó. A poc, com una flor sense perfum, sense color, creix de l'arrel del pensament l'última mort. Dalt al teulat, urpes de gat es queixen llargs drapots del glaç del sentiment. No estic content i veig el fum de l'extingit ram del neguit de llibertat. Indiferent al temps, el vent, desenc, mesell embat, panell, rovell enllà del brut llindar d'un moll d'olor. Negat el plor, el plany, el crit, estès al llit, malalt, romput, venut, vençut, perdut, obsès, de mi diré, a prosa fam, d'un hàbit clam, que no podré mai més dormir. Bueno, Salvador Espriu era així. Doncs, ja estem... Potser que continuïs, Jordi.
Amb un poema breu.
Sí. Breu.
Doncs, per exemple, aquest poema sobre la plana de Vic, que és on treballo cada dia. Covarda boira, omples els camps d'amagada poesia. El Ter discorre valent, entre mans laborioses, mentre escolta la remor de càntics espirituals i de guitarres elèctriques. Els sants no s'estremeixen, ni criden retirada, sols recelen d'unes temples que bateguen per la vida.
Molt bé. Cada dia vas a Vic?
Vaig a Hostalets de Balanyà, que està molt a
prop. Hostalets de Balanyà.
Estava pensant en fer la mateixa pregunta. Estàvem
los dos. No, és molt maco.
Sí, estàvem pensant en fer la mateixa pregunta. Rosa.
Bueno, jo en tinc un, però aquest és en castellà perquè el vaig dedicar. I com que ja fa uns quants anys, vull veure com són ara. Això era d'una companya i... Bueno, que treballaven junts i la van traslladar a un altre lloc. I diu així: bronceada chica de ojos verdes. Figura esbelta y piel bronceada, mirada franca y amiga, de rasgos gentiles y amorosos, mujer de amores sublimes. Se introduce dentro del aire tu voz, con algarabía y ambiente afable, sonrisas y palabras amables, llenando el salón de armonía. Del firmamento eres un astro que resplandece con luz propia e iluminando la vida con la hermosa armonía del resplandor del aura. Luminosas esmeraldas verdes, ojos verdes cristalinos, del color de la esperanza, sonrisas sensibles de tus labios finos. Con negra línea se dibujan acentuados tus ojos expresivos y tu voz. Transparente, aterciopelada y blanca, alimenta la música del deseo. Hermosa paz helénica bronceada, dotada de bellas y agradables formas, labios bien dibujados color rojo rubí y tu sonrisa con bellas perlas nacaradas. Tu corazón palpita triste hace un tiempo por la desilusión y las mentiras, por las palabras vanas y los rumores que hieren el corazón herido. Y tus sentimientos son una veleta que le marca el viento el destino. Mueve el aire y el sol primaveral para llenar de aroma y fragancia y te abres con la hermosura del color, igual que en tu vergel hacen todas las flores. Rescatas tiempo del consuelo con alegría. Hallas un alma pulcra y atenta, que con ansia vela tu espíritu y con sus manos suaves tu cuerpo ansioso. Siembras el núbil lecho de amor, virgen y feraz, con la semilla de la vida, saboreando dichosa la anhelada felicidad y olvidando las pasiones negativas. Bueno, encara podem fer alguna altra...
Como queda poco tiempo, si me deja, cuento un chiste corto. Para cambiar un poco, para hacer un pequeño refiero. No, es corto. Un gitano sale del juzgado acompañado de la policía y cuando van a subirlo al furgón, pues le suena el móvil. Dice, Manuel, soy tu mujer. ¿Qué te ha salido en el juicio? Dice, pues mira, 7 años de cárcel o 100.000 euros. Y después tú recoges dinero y no seas tonto.
Jordi, va, farem el darrer.
Vinga, és l'últim. Un poema que es titula Judici és com un apòleg o un conte moral. Amb la referència de Ralph Nader que diu el teu millor mestre és el teu últim error. L'alumne esperà sentència, delerós de conèixer el càstig que el seu acte mereixia. El gran mestre error parlà, amb el gest d'un Salomó, davant els ulls que les guardaven. Ordenà que hi donés voltes en tot el que durés la nit. L'alumne complia el càstig i no dormia entre foscors, fins que l'albada entengué que l'equívoc moriria en el patiment nocturn. Complerta la penitència, fou conscient de la saviesa del gran mestre error.
Molt bé, doncs ens acomiadarem tot seguit del programa i bé, dir-vos, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, Sebastián Ruiz i Jordi Tena, que avui ens han acompanyat en aquest programa, i també agraïm a Jordi Domènech i al Dani, que són els tècnics de Ràdio Gràcia, que ens han atès i han fet possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda i fins aviat. Bona tarda. Parla Salvador.